Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
Avui és dimecres i toca parlar de literatura, recomanacions que ens arriben de la mà de Jordi Van Campen. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
I ens porta sempre lectures que cal recuperar.
Bueno, a veure, per què no? Podem parlar de novetats, podem parlar de lectures que fa poc s'han publicat, que és el cas, i podem parlar de clàssics de tota la vida, que també de tant en tant va bé.
Mm-hmm. Com és el cas d'aquests dos llibres, per on vols que comencem?
Comencem per una melodia, mirem a veure què sona.
Gershwin.
Sí, senyora. Tenim una melodia així una mica clàssica, com clàssic de pensament és aquest autor que tenim avui, que és el Joan Daniel Bessonov, malgrat que ell, després de clàssic, en té molt poc, perquè ell és una persona completament trencadora, innovadora, i en el panorama de les nostres lletres penso que és una persona molt única. El Bessonov, que hem tingut en aquesta casa diverses vegades, és un personatge amb totes les lletres de personatge.
O sigui, és un personatge.
Si tinguéssim el Salvador Dalí, t'asseguro que al seu costat...
Mira, fa una estona l'hem escoltat.
El Dalí?
El Dalí.
I què explicava?
Doncs,
com està?
Jo diria que estem millor tu i jo que no pas ell. Doncs res, el teníem aquí recitant embarbussaments.
Embarbussaments, tipus la gallina xica ballarica, aquestes històries.
Aquesta.
Molt bé.
A veure, la fusta.
Doncs res, personatges com el Dalí, personatges com, per exemple, doncs en Joan Daniel Bessonov, recordem aquest cognom que costa de recordar la primera, ara dèiem què podem fer per recordar-lo. Beso, en castellà, beso, és un beso russo, un Bessonov. Tu deies, fes-me alguna cosa, no? Però és un personatge que és molt, molt, molt interessant sempre de recuperar. Tenim aquest petit llibre que es va editar ara ja fa uns anys, el 2007, però que continua publicant-se, que continua a les llibreries, i només això ja és un senyal de bona vitalitat de la seva literatura, que és Els taxistes del Tsar. Els taxistes del Tsar. Jo a tots els taxistes us els recomano moltíssim, això per començar, malgrat el final trist del taxista protagonista, que a la segona pàgina ja està mort. Però,
després, se l'han carregat,
bueno,
tant d'hora.
És un senyor que era l'avi real del Joan Daniel Bessonov. És un immigrant rus que viu a França, d'aquí el cognom Bessonov, i la família Bessonov, diguéssim, que es queda a França fins que va parar a Perpinyà, on, diguéssim, allà són més catalans, i per tant hi ha aquesta dualitat o trialitat o aquesta cosa d'un escriptor que escriu en llengua catalana, que viu a França, però que és rus. Que
és una cosa, barreja...
És una cosa curiosíssima, eh? Els taxistes del Tsar és aquesta novel·leta que explora les arrels familiars del Joan Daniel Bessonov a través d'aquest avi, que es deia Mitrofan, i acaba en una guerra, acaba passejant-se per tota Europa, és un llibre rapidíssim, d'una gran velocitat, en el qual és un llibre farcit d'idees, la prosa d'en Bessonov sempre és molt ràpida, et passa d'una banda a l'altra, tu no pots parar, i el seu llibre curt, a més, realment és una cosa fascinant, és com si haguessis vist una pel·lícula amb moltíssima acció, acció, reflexió, cultura, ara que parlàveu de la llengua catalana, doncs és un llibre que reflexiona, com tots els seus llibres, sempre sobre la vitalitat o el perquè dels problemes de la llengua catalana. Sabeu que allà al Rosselló, a Perpinyà, doncs tenen problemes seriosos per continuar parlant en català, està desapareixent el tema. Ell ho denuncia, en parla, però no com a protesta, allò, jo vull denunciar, no, ell t'ho narra, t'ho explica, tens personatges vivint-ho, aleshores diguéssim que tu ho vius. És una literatura de molt de moviment, és una literatura molt intensa i molt recomanable. Dir-vos d'altra banda que aquest és el primer de tota una sèrie de llibres que ell després va continuar d'aquesta vena autobiogràfica, després de publicar Les meves universitats o Un país de butxaca. Són llibres, diguéssim, que parlen també d'aquestes arrels familiars i a través d'aquesta història biogràfica, doncs, de tot aquest país que és el Rosselló, el català, que no és català però que vol continuar sent català i que es trasllada en aquestes novel·les del Joan Daniel Bessonov.
Una crònica familiar i que avui se centra en aquesta recomanació que ens porta Jordi Van Campen, Els taxistes del Tsar. I ara canviem, no?, totalment el panorama, ens n'anem pràcticament amb un clàssic.
Un clàssic català també, anem a veure si la melodia ens diu alguna cosa. sé quina cara estàs fent.
És que m'ha vingut al cap un comentari d'algú que, quan escoltava aquesta música, i no ho dic pejorativament, que el qualificatiu que li posaria és música de tocador de senyores.
Música de tocador de senyores? Volem dir una persona que es dedica a tocar senyores o un
moble?
No. De què estem parlant?
Persona, sinó de l'espai.
A veure, a mi em recorda una sèrie de pel·lícules de tipus Jacques Tati, em recorda una mica una època, em recorda, bé, tota una sèrie de... com un temps, diguéssim, al qual jo no puc dir que hi era perquè no hi era, però que és el temps una mica també de la cançó protesta catalana, els 16 jutges, entre els quals trobàvem aquest personatge que després és conegut com a escriptor i que s'ha oblidat que també era cantant, que és en Josep Maria Espinàs. I en Josep Maria Espinàs, entre moltíssimes altres coses, presentador de televisió, novel·lista, escriptor de llibres de viatges, editor, tot el que tu vulguis, resulta que és un gran, gran, gran articulista i que al llarg de més de 30 anys ha publicat diàriament, sense fallar ni una sola vegada, una columna, primer al diari Avui i després al diari El Periódico.
És un exercici complicat, això de fer de columnista. Pot semblar en un principi molt fàcil, però
bueno,
no ho és, eh?
Pocs columnistes de prestigi podríem ara citar, sobretot amb aquesta continuïtat tan grossa, no? Però sí que és veritat que molta gent, quan agafa un diari, la primera cosa que fa és anar a la columna que li agrada, no? A mi m'agrada, no sé, abans m'agradava la columna de la Pilar Rahola a La Vanguardia, o... no? Vull dir, vas a aquella columna que saps que és la que, d'alguna manera, ideològicament, tu et sentiràs còmode i t'agrada. L'Espinàs ideològicament no és que es mulli en aquest sentit, sempre és molt respectuós, té una gran deferència cap al lector i prova de fer-lo sentir còmode, però prova de fer-lo reflexionar sobre petites cosetes i a través de l'anècdota quotidiana, no? Les flors en un balcó o quin color està de moda o qualsevol cosa, doncs resulta que et fa fer una reflexió profunda i clar, tu et quedes allà pensant, ostres, quin tema que m'ha tret, no?
Aquí està la grandesa.
Bueno, és 30 i pico d'anys fent això, no està malament, 11.000 columnes. Es diu molt ràpid, 11.000 columnes.
I totes aquestes estan recollides en un llibre que...
No, és una tria, és una tria. A més, és una tria escapçada, i cosa que trobo que és un exercici molt interessant, perquè han tret els títols. Els títols de les columnes no hi són. I a més, de vegades la columna està sencera i de vegades només hi ha un fragment. I això el que fa és que el que ha quedat, després d'aquesta expurgació, sigui la cosa més universal. És a dir, és un llibre que tu pots agafar per qualsevol pàgina, et trobes una columna, un fragment de columna, i et trobes aquella reflexió ja prescindint del que segurament en el seu moment, potser l'any, que sé jo, 92, hi havia més referències als Jocs Olímpics, doncs això ha quedat fora perquè quedés només el que és la reflexió de la columna. De manera que queden els temes, diguéssim, profuns. És un llibre molt gruixut, és un llibre, evidentment, editat a La Campana, ja sabeu que el Josep Maria Espinàs és cofundador amb la Isabel Martí de l'editorial La Campana, i és un llibre que fa goig de tenir-lo a casa, és un llibre gruixut, és un llibre amb pes, és un llibre maco, i escolta'm...
I que a més no cal fer una lectura allò seguida, sinó que el pots anar agafant, estonetes...
Mira, fent servir un verb que li agrada molt al Joan Daniel Bessonov, es pot espigolar. Espigolar, és bonic, espigolar, tu vas a espigoles una mica d'aquí, una mica d'allà, una mica com quan fas un tapeig, una mica de cada cosa, i si, home, obres el llibre per qualsevol pàgina, i si et crida un tema, doncs endavant, Es diu, a més, el títol molt ben trobat, Una vida articulada, una vida plena d'articles, o articulada al voltant d'haver de fer articles i tenir aquesta disciplina diària que tant sí com no, doncs havia de fer un article cada dia, i que encara fa. Jo us recomano moltíssim que aneu a les pàgines del periòdico on trobareu aquesta columna de l'Espinàs.
I entre tots aquests articles que es publiquen en aquest recull, són columnes que es van publicar en el seu dia al periòdico i també al diari Avui. Doncs això que comentaves al respecte de com es presenten aquests articles, el fet de treure-li el títol, a mi és que el títol és una de les parts que m'atrau i m'agrada, perquè és una manera de concentrar aquella idea, aquell pensament que després tu desenvolupes.
És correcte, és correcte. El títol sempre és molt important. El teòric Jordi Julià, que tenim arrelat a Sant Celoni, ben a prop d'aquí, té una teoria que un títol en una obra sempre és com un marc en un quadre. Diguéssim que d'alguna manera li dona la mesura justa, et presenta l'espai sobre el qual tu podràs desenvolupar la idea que el text et vulgui portar. Després tenim el Quim Monzó. El Quim Monzó ens diu que un títol és el que estàs dient tu, exactament el mateix, és aquella essència que després et porta a poder explotar el que ja has llegit en el títol. I a més ell, sobretot a l'inici dels seus articles, que trobeu publicats a Codens Crema, tenia la cosa que al final solia acabar l'article sempre amb una frase que era la mateixa del títol o molt semblant. Bueno,
és la manera de tancar el cercle.
Correcte.
No?
En aquest cas heu de pensar que l'Espinàs també té els títols, els originals, diguéssim, però aquí s'ha volgut treure precisament aquest marc perquè el lector pugui submergir-se d'una manera més gairebé seguida. És a dir, vas llegint articles i els vas llegint amb una facilitat, perquè això sí que ho té l'Espinàs, evidentment no té cap prosa molt rica lèxicament com la tindria, per exemple, un Foix, però l'Espinàs té una prosa completament assequible. Ell vol que el lector pugui llegir amb facilitat. És per això també que té un públic sempre, diguéssim, d'una edat determinada, no? Tots els seus llibres de viatges, per exemple, prou coneguts, doncs tenen una prosa molt llegidora, és molt amable, és una prosa molt agradable.
Mm-hmm. Doncs una llàstima, pel meu gust, que
aquests títols,
no hi siguin.
No et preocupis, Carme, ara el truco, li dic, escolta'm, posa els títols que has fet.
És com veure una pel·lícula en versió original sense crèdits, no?
Mira, últimament a la televisió lo dels crèdits s'ha acabat, De vegades vols dir, qui era aquest actor, aquesta música aquí, i ja no ho pots veure, és increïble. T'ho tallen directament, bueno, a la televisió fan tantes coses que ja deixem-ho estar. I parlant de televisió, si voleu veure més coses de l'Espinàs, recordeu que ara que existeix el YouTube i aquestes mandangues que us agraden a la juganalla, doncs escolta'm, busqueu vídeos de l'Espinàs. Tenia aquell programa que es deia Identitats, que feien a TV2 quan encara no hi havia TV3, i hi havia entrevistes a personatges interessantíssims, i corren per internet, clar. O sigui, tot això es pot recuperar.
Es poden recuperar. Molt bé, de quan es va publicar Una vida articulada?
Ara farà un parell d'anys. I és un llibre que també és fàcil de trobar encara a les llibreries. Però vaja, de l'Espinàs, deixa'm dir, i acabo amb l'Espinàs, podeu triar i remenar. Té 90 obres publicades. 90!
Que no ens les acabarem.
No ens les acabarem, però quants autors de casa nostra podem dir que tinguin un volum d'obra? Després podem discutir si qualitat o no qualitat o el que vulgueu, però 90 llibres i encara publicant-lo i amb un suport editorial darrere i amb uns lectors darrere, això també mereix un petit reconeixement.
Molt bé, Jordi, doncs fins aquí arriba avui aquesta secció de literatura. Tens feina per d'aquí 15 dies.
Em posa no? Deures.
Sí. Dues recomanacions més que no desvetllarem fins a l'últim moment.
Anirem per Nadal.
Sí?
Vinga.
Sí?
Va.
Per regalar?
Vinga.
O per saborir?
O per temes de Nadal, que també toquen.
Temes de Nadal.
Fliparíeu quants autors han fet contes de Nadal.
Ah, sí?
I tant. Per exemple, el Caldés. I el Monzó. Doncs, i Chekhov.
Escolta, porta'ls i fem una lectura de contes de Nadal.
Apa, aquí.
No?
Jo estic veient ara mateix dos tècnics que els encantaria llegir contes de Nadal aquí en Antena, ja veuràs.
No, però ja trobarem candidats. Ja trobarem candidats, ja veuràs. Ja veuràs que sí. Jordi, fins aquí 15 dies.
Molt agraït.
Que vagi molt bé.
Sant Cugat a fons.